Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Futbol a Ràdio Vila-real, diumenge a partir de les 11:30 del matí, Mallorca-Vila-real. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Plens de força i d'il·lusió, l'afició està calpant, animant al campió.
Partit patrocinat per Alowagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mater Arbo, Caixa Rural Vila-real, Canem, Canós Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz, Clínica Doctora Encarna Sorribes, Construcciones Flamel, Cristalería Brock, Daswell Auto de Fusserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Gruas Tomás, Hotel Sercotel Plana Park, Hyundai Mobi Corea Castellón, Kaki Moda Joven, Más Móvil, Marzá, Malco Renta Car, McDonald's, Multiópticas, Óptica Vila-real, Pizzería Luquiola, Real Export, Sempre Ràpid, Serigrafies Libra, Certeca, Servilim, Season Red, Talleres Agripesa, Tecno Vila-real i Tot Descans. Ràdio Vila-real amb el Vila-real Club de Futbol.
La pilota roda!
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
And I don't ever wear a suit and tie, I wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that.
Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre fent-los companyia fins les dues en molts convidats, que de seguida repassem i presentem. Salutacions de Sheila. Doncs avui, com les darreres setmanes i els darrers dies, tindrem actualitat i convidats en clau política. En aquest cas, el torn de la cap de llista de Més Compromís al Congrés, de Marta Sorlí. Amb ella estarem a partir de la 1:15, repassarem temes d'actualitat i també sabem com afronta aquests ja darrers dies de campanya abans de les eleccions aquest diumenge. Doncs amb ella estarem a la segona part del programa i, com és habitual en dijous, també tindrem altra convidada política. Serà la regidora a Benicàssim i també diputada provincial per Ciudadanos, Cristina Fernández. Ens parlarà de temes que, per exemple, afecten també a Vila-real, afecten a Castelló, la economia i l'activitat que generen les tasques. Allí sembla que a Benicàssim també estan a hores d'ara mirant aquesta situació. Ens ho contarà a partir de la 1:30 aproximadament també Cristina Fernández. I la setmana passada no vam poder per motius d'agenda, aquesta sí, tot i que sempre és complicat, no?, perquè té moltes reunions que atendre, moltes visites que realitzar. Ens referim a la directora general d'internacionalització, Maria Dolores Parra, Mari Parra. En aquest cas ens parlarà d'un esdeveniment que assolís la quarta edició, aquest Congrés Go Global, que arribarà els dies 19 i 20 de novembre a Fira València. Un esdeveniment que vol ajudar de forma pràctica, també teòrica, però especialment pràctica, a que les empreses valencianes donen el pas al mercat internacional amb reunions, amb ponències, amb moltes activitats i moltes propostes que ens donarà a conèixer i ens detallarà Maria Dolores Parra. Doncs bé, aquestes les tres convidades que tindrem a la segona part del programa i a primera hora parlarem de cultura. En aquest cas ens aproparem a una de les apostes culturals del cap de setmana a Castelló, en la Fira Trova. Portarà molts artistes de diferents punts del territori a diferents espais també de la capital de la Plana. Doncs bé, parlarem amb l'integrant també el guitarra d'una d'aquestes formacions que passarà el cap de setmana per Castelló. León Benavente és el nom del grup, Luis Rodríguez el guitarra, amb el que parlarem avui. I també altra proposta, altra opció cultural del cap de setmana, en aquest cas així a Vila-real, una representació de teatre, No hay papel, és el títol d'aquesta obra de teatre, a càrrec de Beatriz Bergamín i Ángeles Martí. Doncs estarem amb Beatriz perquè ella és autora i també actriu d'aquesta representació. Ens donarà a conèixer una miqueta de què va i què podrà veure la gent en escena aquest dissabte a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner. Doncs bé, aquests els convidats, també farem aquest apunt polític, repàs de l'actualitat provincial i local, així que anem a mirar, abans de repassar el Twitter i fer una pausa, quina és la previsió meteorològica, perquè els experts estan apuntant a que a partir d'aquesta nit, aquesta matinada i demà, començarà a notar-se aquesta baixada de les temperatures, un xorro polar, diuen inclús alguns, que ens afectarà de ple i que està fent que de forma progressiva es despengen les temperatures. Doncs bé, així ho diu també l'Agència Estatal de Meteorologia, o així es pot llegir de les seues dades, de les seues previsions. Avui estem en termòmetres entre els 12 de mínima i els 23 de màxima, i demà baixen tant màximes com mínimes. Demà estarem en 9 de màxima, 9 de mínima, i en la jornada de demà també serà protagonista, sembla, el vent. Estarem en alerta groga, risc per aquest fenomen. També comentar, a hores d'ara no sembla molt possible, però la previsió està de pluja, un 45% d'opció de pluja avui dijous entre les 12 i les 6 de la vesprada, una probabilitat que redueix al 20% a la recta final del dia, i sembla que també dissabte, especialment per la vesprada, podria caure algun ruixat, però mirarem a veure si demà es confirma o no, i tot i que siga el pronòstic no vol dir que es complisca, però bé, com sempre també havíem de comentar aquest apunt meteorològic. Doncs bé, comentats els convidats, comentat l'apunt meteorològic, moment de mirar les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs sí, obrim Twitter. Entre les temàtiques tendència a hores d'ara estan dos relacionades en videoconsoles, en videojocs. Vamos Mario i vamos Sonic. En aquest cas són els hashtags amb els quals Nintendo Duo doncs està sortejant aquest pack Tokyo 2020 i un parell de Joy-Cons, així que la gent doncs està participant i ha fet que siguin a hores d'ara dels temes més comentats, però es parla d'altre nom propi, en aquest cas de Margarita Salas. Ha mort als 82 anys aquesta dona, una referència en el món de la ciència a Espanya, investigadora que va iniciar el desenvolupament de la biologia molecular i va realitzar importants aportacions respecte al funcionament de l'ADN. Doncs és important, no? Malauradament, perquè ha faltat, però que es parle de la dona en el món de la ciència, i veiem que n'hi ha pioneres com va ser Margarita Salas. Altra de les notícies o altre dels temes destacats és Círculo de Lectores. Editorial Planeta ha anunciat el tancament al major club de lectura d'Espanya després de 57 anys. Així que la notícia és aquesta. Planeta tanca Círculo de Lectores. Jo me recordo que a ma casa venien, perquè ma mare últimament ja no, però durant uns quants anys doncs era sòcia, no, d'aquest cercle de lectors. Més assumptes, també es parla dels MENA, en aquest cas, d'aquesta notícia de Tesos per donar una pallissa humana a Saragossa i afonar el crani. És una informació que publicava avui Heraldo en la seva edició a Aragó, i a partir d'ahir doncs un seguit de reaccions, no, a aquesta situació. Ara diuen és un advocat, fa 20 anys era un MENA. És també altra, per exemple, de les notícies relacionades i que publica en aquest cas el Huffington Post, una carta a Vox que diuen està arrasant, i que també doncs al final és el sentir, no, de si s'està criminalitzant molt o no els MENA, i que
es poden arribar a produir, no? O a encoratjar situacions tan lamentables com aquestes, no? Com aquesta agressió. Doncs aquest és altre dels temes, però també es parla de Chávez, l'expresident andalús que planta la comissió de la FAFE després de considerar la seva situació d'acte electoral. Així que el PSOE, diuen, almenys així ho arreplega el Mundo, ha terminat per rebentar l'inici de la comissió que el Parlament d'Andalusia investiga a la gestió de la FAFE, la fundació de la Junta per a formar aturats els fons de la qual es van destinar, entre altres, a festes per a Isidro en prostíbuls. Doncs bé, aquesta és una altra de les notícies tendències. I mira, si abans parlàvem de Margarita Salas, parlem d'altra dona de la ciència. El record de Marie Curie a 152 anys del seu naixement, la primera dona en guanyar un premi Nobel i l'única persona en obtenir-lo en dues categories distintes. Ho va fer en 1903 en física i en 1911 en química. Va néixer una jornada com avui, un 7 de novembre, però de 1863-67. Doncs aquests els principals temes tendència a hores d'ara a les xarxes socials. Així que anem a fer una xicoteta pausa, de seguida repàs per l'actualitat política.
Radio Villarreal y el Villarreal Club de Fútbol te invitan a participar en la primera fira solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald's los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Ven y disfruta con tu familia y amigos del bocadillo gigante y la paella monumental. Participa en los talleres, desfiles, música y la gran tómbola solidaria y llévate tu regalo seguro. Primera fira solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Entrada gratuita. Te esperamos.
Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
Recorre la història de Caixa Rural Villarreal des dels seus inicis a l'actualitat. Fins al 10 de novembre visita l'exposició 100 anys en la memòria, de dilluns a dissabte de 5:30 a 8:30 de la vesprada. I si vols aprofundir més en aquest segle de vida, pots fer una visita guiada els dies 30 d'octubre i 13 de novembre. Sols has d'inscriure't a www.fundacióncaixarural.org. Caixa Rural Villarreal, 100 anys amb tu.
Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros, hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Fundació Globalis et convida a la gala de lliurament dels Premis Globalis 2019. Divendres 8 de novembre a partir de les 12 del migdia al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal. Uns guardons que faran un reconeixement especial al periodista villarrealenc Julián García Candau. Entrada lliure amb inscripció a www.fundacionglobalis.com.
Doce 14, continuem en directe a la 92.2 i una jornada més. Obrim aquest espai al repàs per l'actualitat política amb Susana Pérez. Susana, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Sheila.
Doncs què tenim avui? Què podem destacar?
Tenim un titular que la presidenta del tribunal que juzgava la Caixa B del PP abandona l'Audiència Nacional. És dir, la magistrada Maria José Rodríguez Duplà farà efectiva la seva eixida de l'Audiència Nacional, que presidia la secció segon de lo penal, pues el pròxim dia 20 de novembre, perquè la magistrada ha obtès una plaça en la sala d'apel·lació de la sala en la sala d'apel·lació de la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Madrid. És a dir, l'ha eixit d'un altre lloc i esta dona ho abandona. Això vol dir que se paralitza un poc el procés I per aquest motiu pues, se tornarà a modificar el tribunal que juzgarà la Caixa B del Partit Popular en la trama Gürtel, i la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial tornarà a treure a concurs la plaça que deixa lliure la magistrada, con lo qual se retrasarà tot això...
El procediment una miqueta més.
Prou. Això vol dir que, bueno, que de moment hauran de donar explicacions d'un cas que deurien de donar-les. Ahir vam dir que el dia... Ahir o després ahir crec que vam anunciar que el dia 7 de novembre es començava la Comissió d'Investigació de Formació i Empleo dels ERES d'Andalusia, on tenien que acudir Manuel Chávez, José Antonio Griñán, Susana Díaz i María Jesús Montero Cuadrado. Bueno, pues avui Chávez li ha donat plantó a la comissió de la FAFE. Recordem que la FAFE és la Fundació Andalusa de Fondo de Formació i Empleo, ¿vale? Perquè, claro, mos abrevien les coses i no sabem.
I al final no,
¿vale?,
se sap lo que és. Sí.
La FAFE. S'ha negat a contestar. Diu que és una manipulació, que se sent manipulat com a ciutadà. I els diputats s'han vist obligats a realitzar les preguntes per a l'expresident de la Junta a una cadira buida. Diuen que ha sigut una situació insòlita. Els diputats que formaven part de la Comissió d'Investigació de la FAFE, creada per el Parlament Andalús, ha formulat les preguntes i la cadira estava buida, perquè l'expresident Manuel Chávez este ha entrat, ha dit textualment que estamos asistiendo a un acto de campaña electoral y tampoco iba a quedarse a escucharlas porque esas preguntas me violentaban. Entonces la cadira estava buida,
anàvem fent
preguntes perquè tot el món tenia preparades les preguntes que volia fer-li, però la cadira estava buida, ella ha fet aquesta declaració i se n'ha
eixit.
O sigui que els ha deixat plantats, però això,
ben plantats.
Plantón total, plantón i silla vacía. Per una altra part, Susana Díez va intentar ahir per dos voltes no tindre que compareixer a la comissió d'investigació i bueno, se tractava d'evitar un poc el passeillo davant dels mitjans de comunicació de la exlideresa socialista 4 dies antes de les eleccions generals. I això pues, li donaria oportunitat als grups de l'oposició de preguntar-li per la corrupció i tot lo de més. I Susana Díez i María Jesús Montero han presentat un parell d'escrits per no tindre que declarar. Han tildat de maniobres per evitar, per part del PSOE, per evitar que Susana doni explicacions per els pagos dels prostíbuls.
És que es destinaven els diners a suposar.
Vale. Entonces ja sabem que Plantón estàvem pues, esperançats en que se faci justícia, dona igual de quin partit siga, pensant que el dia 17, perquè ens havien dit diverses voltes els candidats que venien i que estan venint fins al dia de les eleccions, veureu com lo de Jerez no eixiran, i m'altres han dit no, eixen el 7. Bueno, pues este matí Plantón, Plantón, i per lo tant no s'aclare res. Vale? Anem a la polèmica de les declaracions de Pedro Sánchez. Com faria que li pregunten com faria que Puigdemont tornar a Espanya per a poder ser juzgat per la justícia,
que ho va dir al debat però no va concretar com.
Exacte, ell el que ocorre és que fa unes declaracions a Radio Nacional d'Espanya, trau pit i diu que aquí perteneix. Bueno, el president del govern en funcions va assegurar això en una entrevista, que ell podria portar el golpista fugat perquè la fiscalia depèn del govern. Els fiscals monten en còlera i és quan diuen, escutxeu, que nosaltres tenim independència, o sigui, que no és vostè el qui es mana. Val? Què passa? Que Puigdemont, quan sent això, pues, automàticament diu que en Espanya no hi ha separació de poders, i entre el revolt causat i les dures crítiques dels fiscals, claro que ells diuen que són independents i que ha respectat la seva professió, pues Sánchez té que matisar les seues paraules i assegura que la fiscalia cuenta con el respaldo del gobierno, és dir, ja no diu, quan el periodista li pregunta, sí, sí, però és la fiscalia, i de qui depèn de la fiscalia? No, i el que diu és, bueno,
que tot lo que
fa la fiscalia, el respecte
que tot lo que fa, no, està recolzat pel govern.
Pel govern. Però avui el ministre d'Assumptes Exteriors en funcions, Josep Borrell, és a defensar el seu líder. I a justificar així les paraules. I exactament diu, lo que debemos es aprender a distinguir lo que es la subordinación de lo que es la independencia y lo que es la autonomía funcional. Sí, sí, així no, tal qual.
Paraules.
I a més diu que hi ha hagut massa ruido entorn a les declaracions de Sánchez i diu que és algo molt simple, que ho hem complicat tots molt. Que la Fiscalia no és un òrgano del Poder Judicial, és un òrgano de l'Administració de Justícia, però no tiene caràcter de poder independiente. Entonces, ¿con qué dem? És dir, resulta que l'Administració de Justícia és un òrgano del govern, però del govern. No és que... És dir, està... Mane qui mani és un òrgano del govern. Però bueno, ell diu també que no té caràcter independent. Diu que no té caràcter independent... I Sánchez diu que la Fiscalia compta en el respaldo del govern. Vale. Ho han matisat els dos un poc.
No sé si quadra molt la matisació d'un i la de l'altre, però sí.
Perquè Borrell és, d'alguna manera, recolzar el seu jefe i a dir que no n'hi havia pa tant, i va i mos ho arregla encara millor. Però, en fi, Borrell ja té prou anys i ell sap el que diu. Vale? Després hi ha així també un titular on diu que dos magistrats catalans entren com a candidats a juzgar en el Supremo a Puigdemont. És dir, l'alte tribunal reforçarà en desembre en la sala 10 de lo penal en tres nous membres perquè han de cobrir les places per una pròxima jubilació, i sols dos dels actuals magistrats del Supremo podran juzgar a Puigdemont. És a dir, els demés se jubilen i diu que dos dels que possiblement entre seran catalans. Bueno, almenys l'entendran si parlen català.
O igual no volen gastar-hi sa llengua, no ho sé.
No m'anem de Catalunya i parlem pues d'un fet raro, perquè el titular era Torra iba a encerrarse en el Parlamento para no ser detenido tras la declaración de la República. La idea de tomar la Cámara catalana partió de la presidencia de la Generalitat, según uno de los encarcelados por orden del juez García Castellón. Bueno, pues en el sumari que de la declaració del CDR, que estaven encarcelats per delictes de terrorisme, desvelen tot tipus de detalls sobre el plan per assaltar el Parlament català. Una de les principals accions previstes per al grup i apunta directament a Quim Torra, pues era, a més de per a protestar per la sentència del procés, el motiu de la implicació del president de la Generalitat en la toma de la Càmara seria, segons els CDRs, evitar el seu arrest tres, declarar unilateralment la independència. I en tot ixa maquinària que s'havien muntat, pues tenien noms, s'havien posat noms per si els sentien.
Que no els pillaren tan fàcil, no?
No, Gandalf era Torra, Gandalf, i Puigdemont era Lisa. No sé.
Perquè això és...
Jo me fa l'efecte de que són molt joves i s'ho agarren com un joc. Però és molt seriós, i perquè inclús se parlava de material comprat per mig d'empreses per a fabricar bombes. No sé si al final aquestes persones el problema que tenen és que són massa joves, o que pensen que estan jugant, o que no són massa maures, no sé. Però en fi, deixem això darrere i ara vaig ser una imatge d'uns anuncis que se pegaven, uns pamfletos pegats i unes publicacions en Facebook on compartien un missatge. El missatge era DON no comptes amb mi. Bueno, pues la Junta Electoral La entitat encargada de velar per el compliment de la llei electoral ha decidit arxivar el cas. La campanya de denúncia demanava l'abstenció específica dels votants del PSOE i Unides Podem per a les eleccions, pròximes eleccions generals del 10 de novembre. València de dos vies. Una era la pegada de cartells, on apareixia més en els últims dies en carrers i barris que recolzen tradicionalment a partits d'esquerres, col·locats en Madrid i diverses ciutats andaluses. Sobretot és que nosaltres per així la veritat és que no ho hem vist, ni siquiera ens vam donar compte, no ser que s'haverà fet eco en els mitjos nacionals com s'ha fet eco. Però nosaltres això ho diem avui perquè també Més País va sol·licitar el cés immediat de la mateixa, però la Junta Electoral ha decidit arxivar-lo. Quan va ser impulsat, diuen, per un dels principals gurus a sueldo del Partit Popular. Ells diuen que ells ho tenen provat i per això posen la demanda, i bueno, la Junta Electoral diu que no, que no és aixina, que s'arxiva i punto.
I ja està.
Pues menos faena.
Pues sí, altres coses hauran d'analitzar en les juntes electorals de cada zona. I una, sí, alguna coseta més?
Sí, una altra coseta és que durant el debat electoral de la televisió basca, a nit, Patxi López diga que quiere defender un referèndum en Catalunya. El líder dels socialistes basc defendia un referèndum en Catalunya com a solució política. Bueno, jo crec que tu és un dels líders socialistes que sí que ho diu públicament i obertament. I Patxi López critica la decisió del Tribunal Suprem sobre l'Estatut. Diu que va ser una decisió política. I ses cosetes i ses perletes mos han deixat avui este matí. Tot això.
D'això segurament en parlarem, no? Avui també amb la convidada política i vam tindre un parell, Sandra Julià Ciudadanos, Alberto Asarta de Vox, i avui és el torn, no sabem si en companyia o a soles, de Marta Sorrides de Més Compromís.
Esperem que mos porti a Mari Carmen.
No, per això, a veure
si sentir-la en directe.
Sí, sí.
Però bueno, i si no, recordarem algun de seus vídeos famosos el dia de la nit electoral. Fins un ratet.
Moltes gràcies, Susana. Nosaltres fem una pausa xicoteta, 12:27, de seguida obrim aquest espai d'entrevistes.
¿Tus labios van perdiendo volumen con el paso del tiempo? En la Clínica Médico-Estética, doctora Encarna Sorribes, conseguirás unos labios más hidratados, más volumen, perfilado de borde labial y suavizar las arrugas del labio superior y de las comisuras. Clínica doctora Encarna Sorribes, soluciones médicas, en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
Nosotros, si nos atrevemos a decir o el consenso progre, o Vox, o nuestras tradiciones, o la fiesta del Cordero, o nuestra bandera mancillada, pisoteada y escupida, o nuestra bandera ondeando con orgullo, queremos elegir, claro que decimos, o nosotros o ellos.
Vota Vox.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro, y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Hola, cariño. He grabado este vídeo para contarte algo muy importante. ¿Recuerdas el fin de que pasamos en la playa? Estoy embarazada.
¿Te quedas sin gigas en el mejor momento? Ahora en MásMóvil te damos el doble de gigas durante 3 meses. ¿Y eso que te ahorras?
Infórmate en Tu Móvil Tú Eliges, distribuidor autorizado de MásMóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
MásMóvil. Y empieza a ahorrar.
Que yo no quiero ser hija única.
Si no paras de pagar el IRPF...
¡El IVA!
¡El IBI! ¿Cómo vas a pagar mis clases de natación?
Mamá, en serio, que eres autónoma.
Así que venga, en marcha.
El próximo 10 de noviembre vamos a votar. ¡Vamos, ciudadanos!
En Lidl nos gustan mucho las ofertas. Desde hoy, jamoncitos de pollo 800 gramos por 3,09 y patata 5 kilos por 3,29. No te lo pierdas. Acércate a tu tienda Lidl y descubre muchas ofertas más. Bueno, inteligente y al mejor precio. Es de Lidl. Ofertas válidas en nuestras tiendas de la provincia de Valencia y Castellón.
Los días 19 y 20 de noviembre las pymes de la comunidad tienen una cita con la cuarta edición del Congreso Go Global en Feria Valencia. Impulso y asesoramiento de la mano de las Cámaras de Comercio de la Comunidad, IBACE Internacional e IFEX España. Conferencias y reuniones con más de 30 compradores internacionales. Accede a la web www.goglobal.com y da el paso definitivo hacia la internacionalización.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto Colegio Pascual Nacher. Ven ahora y te informaremos sobre el menú especial para Santa Catalina. Y no dejes pasar la ocasión, reserva ya tus comidas de empresa en Taberna de Milagros 2.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Villarreal, cridant al 696-08-5690 o també a www.vinosmanrique.es.
Hay una ciudad donde mi familia se atreve con las mayores aventuras. Mi padre se vuelve un científico. Mi madre una exploradora. Mi hermano un astronauta.
¡Wow!
Y yo puedo viajar al Ártico. ¿Y tú?
¿Qué aventura vas a elegir?
Ciutat de les Arts i les Ciències, la aventura del conocimiento.
Generalitat Valenciana.
En Hyundai no pensamos en el futuro, lo creamos. Por eso lanzamos el nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Disfruta de lo último en conducción híbrida y de la tecnología BlueLink, que te permite controlarlo a distancia. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. ¿Qué es lo siguiente? Hyundai.
Ven a verlo el día 8 a tu concesionario Hyundai Movicorea en Castellón.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar a una de les propostes culturals del cap de setmana. En aquest cas parlem de la 7a edició de la Fira Valenciana de Música Trobam Pro Weekend, que tindrà lloc a Castelló en diferents espais aquest cap de setmana, del 7 al 9 de novembre. Un dels protagonistes, un dels grups que estaran per la capital de la plana és León Benavente. I per tal de conèixer més detalls d'aquesta formació, també d'aquesta gira que estan fent amb motiu del seu tercer treball, tenim a l'altra banda del fil telefònic un dels integrants, el guitarra Luis Rodríguez. Luis, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, un placer conoceros, o conocerte en este caso como portavoz y representante de León Benavente. Para la gente que nos conozca, ¿qué es León Benavente?
Pues León Benavente es una feliz coincidencia de 4 amigos que llevaban trabajando ya muchos años en varias aventuras musicales. En este caso coincidimos los 4 trabajando con Nacho Vegas y en el final de una de las giras de Nacho, debido a nuestra naturaleza inquieta, pues decidimos comenzar este proyecto sin más pretensión que hacer pasárnoslo bien y hacer canciones que nos gustasen. Uh-huh. El resto es una sorpresa constante cada día. Cada día estamos viéndonos más sorprendidos y más agradecidos por lo que nos está pasando.
Uh-huh. Por ahora, entonces, la experiencia de trabajar con amigos, porque igual mezclar amigos y trabajos no siempre sale bien, pero por ahora, ¿no? Creo que lleváis unos 6 años en marcha, contentos con la experiencia.
Hombre, sí, pues la experiencia, hay que matizar que cuando comenzamos este proyecto nosotros ya íbamos trabajando como unos 7 años juntos, quiero decir.
Uh-huh.
Eso, unido al hecho de que no somos precisamente unos jovenzuelos, pues hace que todo sea muchísimo más fácil.
Uh-huh.
Y sí, la experiencia de trabajar, ya no sé si llamarlos amigos o hermanos o novias, porque pasamos más tiempo juntos que con nuestra familia, pero vamos, sí.
Así que llegáis también ahora, estáis con la gira Vamos a Volvernos Locos. ¿Cómo está yendo este tercer LP? Porque tenéis otras publicaciones, EP, colaboraciones con grandes artistas del panorama nacional e internacional, pero este tercer LP, ¿cómo está yendo? ¿Cómo está respondiendo la gente?
Pues estamos, en lo que te decía antes, estamos muy sorprendidos porque tenemos dos discos anteriores, dos EPs, un single de colaboración con, como bien decías, con otros artistas. Pero siempre es un reto encarar la edición y la publicación y la creación, sobre todo, de un nuevo disco. Pues estamos muy, muy sorprendidos gratamente porque estamos haciendo... perdón.
No.
Estamos colgando el cartel de Sold Out en casi todos los sitios. Entonces eso siempre es sintomático de que a la gente le interesa el grupo y que algo estamos haciendo bien, que estamos muy, muy, muy contentos.
Leíamos críticas... opiniones respecto a vuestro trabajo, ¿no? El primer disco pone que os colocó en la primera línea del rock alternativo estatal, y si comentas, ¿no?, que tenéis este sold out, entradas agotadas para muchas actuaciones, claro, esto de ya tan alternativo, pues que quizá la gente está superando también estas etiquetas y les gusta lo que producís.
Bueno, yo creo que eso de el tema alternativo, indie y todo este tipo de etiquetas no dejan de ser eso, pistas para que la gente se acerque al grupo. Luego yo creo lo que realmente engancha a la gente de una propuesta, que tampoco te lo puedo decir porque si lo supiese ya lo hubiésemos aplicado hace muchos años, pero creo que en nuestro caso una cosa clave fue el además de las canciones y todo eso, también el directo. Es una arista muy, muy importante en este grupo y es uno de nuestros fuertes y es uno de los sitios donde más cómodos estamos. Y yo creo que algo de eso, algo del éxito del Envenenamiento también tiene que ver mucho con los directos que hacemos, que son directos bastante entregados, bastante enérgicos y en los que la gente participa y no sé, algo ahí de mágico.
Yo la verdad no os conocía, he escuchado un poco de música.
No te preocupes.
Con motivo, yo para qué negarlo, no voy a mentir. Sonáis bien, me gusta, no es una buena propuesta y también es una estética, al menos en los videoclips, un poco naif, un poco, no sabemos si esto también se traslada, esta estética, a vuestras actuaciones, y más allá de la música, del buen directo que podáis tener, acompaña también la imagen.
Claro, eso fue una de las cosas que también nos propusimos, que también lo incorporamos en el anterior disco, pero en este sí que nos rompimos bastante la cabeza para tratar de que no solo fuese un concierto, sino que tuviese un poco de coherencia estética, de espectáculo casi teatral. Entonces sí que nos gustaba toda esa sensación visual que se percibe en nuestros videoclips. Y entonces las propuestas visuales que hacemos que se trasladase también a la cosa escénica. Entonces algo de eso hay y no hay mejor cosa para comprobar esto que venir a vernos tocar. Yo creo que ahí es donde se pueden despejar todas las dudas.
Es así, ¿no? Ya has hecho este llamamiento a que la gente acuda, pero también nos gustaría saber, ¿vamos a volvernos locos? ¿Ya estabais locos? ¿O era un poco así, ha venido al pelo el título?
Bueno,
locos en el buen sentido, ¿eh?
Sí, partiendo del hecho de que para dedicarse a esto de la música, no sé si loco, pero sí que hay que tener muchísima fe, porque esto no siempre sale bien. Nosotros llevamos más de 25 años en esto de la música y esto de León Benavente, pues como que nos coge un poco así con sorpresa. Pero volverse loco, el título del disco puede tener muchos enfoques y muchas interpretaciones, que es algo que nos gusta, no dejar las cosas demasiado claras, ni en las letras de las canciones, ni en el título del disco. Puede ser interpretado como una advertencia y también puede ser interpretado como una sugerencia. Entonces nosotros preferimos dejarlo un poco a gusto del oyente y que cada uno perciba. Por nuestra parte, decir que sí, que ese volverse loco viene pues dado por encontrar fórmulas o formas expresivas o artísticas que nos permitan transitar caminos en los que no hayamos estado. Y eso muchas veces hace que te vuelvas un poco loco, sobre todo en la grabación del disco. Pero bueno, nos gusta dejar las cosas abiertas y que cada cual haga suyo el título del disco y de las canciones.
Así que si la locura se expande también en los directos, pues eso ya, bienvenido sea.
Por por supuesto, uh-huh. Y está siendo así, o sea que estamos muy contentos, sí.
Uh-huh. Además veíamos el calendario de actuaciones, estáis también esta semana por tierras valencianas, ¿no? Creo una doble actuación, ya que una de estas tenía el sold out. Llegáis el sábado a Castellón y luego ya pues carretera y Manta.
Sí, tenemos un montón de fechas. Acabamos de venir de una cosa para MTV en Sevilla, donde estuvimos tocando con Green Day. Uh-huh. Y hace poco venimos de México en un festival, el Tecate Coordenada en Guadalajara, en el que coincidimos también, no solo como León Benavente, sino que trabajamos como parte de la banda de Nacho Vegas, uh-huh. En este fin de gira suyo. A la semana siguiente tenemos dos sold outs en Madrid. Las perspectivas son uh-huh. Agradecidos. Nosotros vamos a intentar seguir haciendo música honesta, conciertos honestos y a ver qué pasa. Estamos muy muy felices.
Uh-huh. Así que esta es la propuesta con la que llegáis aquí a Castellón el día 9 a las 9, creo que es, ¿no? En el auditorio de Castellón.
Eso es, no sé si 9, 9:30, pero vamos a citar a la gente a las 9 por lo que pueda pasar.
Por si acaso no, yo creo que entraron en la página y ponían
las fechas y no los horarios.
Pero bueno, el día 9, 9, 9:30 que estén por allí en el auditorio, que disfruten de vuestra propuesta, porque claro, ya giráis y a saber cuándo podéis volver por aquí, ¿no? Así que no dejen pasar la oportunidad.
Eso es, esperamos que los rezagados, porque no deben quedar demasiadas entradas. Yo uh-huh. creo que en Valencia ya no quedan y en Castellón pocas más quedarán. Uh-huh. Pues que se animen, que se acerquen a vernos y que disfruten con el concierto, que esa es nuestra máxima aspiración.
Pues esperemos, Luis, que así sea y una larga vida a León Benavente o cualquier otro proyecto musical, porque sabemos que los músicos sois muy inquietos y siempre estáis buscando nuevas propuestas, pues que vaya muy bien toda esta vida musical.
Pues muchísimas gracias.
Un placer, hasta luego, Luis.
Un abrazo, chao.
Radio Villarreal y el Villarreal Club de Fútbol te invitan a participar en la primera fira solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald's, los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Ven y disfruta con tu familia y amigos del bocadillo gigante y la paella monumental. Participa en los talleres, desfiles, música y la gran tómbola solidaria y llévate tu regalo seguro. Primera fira solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald, los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Entrada gratuita. Te esperamos.
Oh no, otra vez el invierno y el frío.
¿Frío? En Big Mat tenemos las soluciones más inteligentes, ecológicas y rentables para hacer más cálido y confortable cada rincón de tu casa. Lo último en calefacciones, estufas de gas, de leña, de pelé, de todas las potencias y con unos precios que congelarán tu factura de la luz. Además, te la financiamos, te la llevamos y te la instalamos.
Visita la exposición en Big Mader Arbo, Avenida Pío 12 55, Villarreal. Llega el invierno. Y en Serteca seguimos cuidando de tu piscina. No vacíes tu piscina. Hibérnala. Con Serteca ahorrarás agua y cuidarás el medio ambiente. Pregunta por nuestro pack de invernaje. Evita el deterioro del agua. Facilita la puesta en marcha en primavera. Y no contiene cobre. Es un consejo de Serteca. Especialistas en piscinas. Encuéntralos en la Avenida Castellón 103, Villarreal.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Si te gustaría tener un crossover compacto y personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Kia Stonic desde 12.600 euros. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, ens anem a apropar a una de les propostes culturals del cap de setmana a la localitat. En aquest cas, anem a parlar de la representació que arriba aquest dissabte a partir de les 8:30 a l'Auditori Municipal. En aquest cas, una obra a càrrec de Beatriz Bergamín, també actriu d'aquesta representació, No hay papel. Per tal de conèixer més detalls d'aquesta obra, teníem a la seua responsable i també actriu, en aquest cas, Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada.
Un placer conocer un poquito más de esta obra, que creo que fue la primera que escribiste hace ya unos 5 años y continúa dando vueltas.
Sí, yo llevaba escribiendo mucho tiempo poesía, guiones para televisión y para galas y cosas, pero este texto fue efectivamente el primero para el teatro, el primero largo, y se estrenó en el 2014 a finales en una sala pequeñita y poco a poco ha ido creciendo. Ha ido creciendo el texto y sobre todo su puesta en escena, porque hemos ido tocando espacios más grandes, hemos estado en muestras y nada, estamos muy contentas de que el hijo pues se haya hecho ya adolescente, casi adulto.
Ya está, ha ido creciendo y suponemos que, bueno, parte de la escenografía es papel de periódico, también mucho más papel, ¿no? Sí. Que el de baño no sé si ya tenéis o no. Pero papel de periódico hay, ¿no?, en escenografía.
Papel de periódico hay, sí, y hay ganas de seguir adelante y hay intención de montar un segundo texto con la misma compañía. Es decir, No hay papel, pues ha servido de impulso para salir adelante y para ayudarnos a confiar un poco en nosotros mismos y en el equipo, en el trabajo de equipo, que al fin y al cabo es un poco lo que cuenta la obra. Lo importante que es contar con la familia, con los amigos, con la gente que te quiere y a la que quieres, para tener papel de bater y papel en la vida.
El que sea, ¿no? El que venga. Veíamos fragmentos de la representación, bebe mucho de temas de actualidad, los abordáis. No sabemos si se van actualizando también estas temáticas que tienen incursión en el texto, aunque has comentado que estás trabajando, ¿no? La idea es trabajar en una segunda parte, por así decirlo, una actualización. También se van renovando los temas.
Se van renovando los datos y las cifras. Algunos sí, otros han quedado ahí permanentes, porque los proyectamos, porque tenemos proyecciones y luego también decimos cosas en boca. Y intentamos actualizar un poquito lo que pasa en cada ciudad. Y sobre todo porque la dramaturgia es una doble dramaturgia. Hay una historia de Julia y Clara, que es una historia de ficción, que son dos hermanas. Y luego salimos al escenario y contamos nuestras propias cosas y vidas, tanto Ángeles Martín como yo. Y eso es la pura realidad que nos va pasando día a día y que cambia minuto a minuto, porque a veces uno está bien, está mal, o está regular, o está mejor, dependiendo de la época y del día e incluso del estado de ánimo. O sea que en ese sentido, pues No hay papel, sí que es un animal que está vivo, bastante vivo, sí.
En constante evolución, ¿no? Y pues como bien comentas, según el día, el estado de ánimo de ese día, un poco, dentro de unos márgenes.
Sí, dentro de los márgenes, bueno, de que la función es una función cerrada y está muy medida y está muy cuidada, pero dentro de eso, sí, nos podemos permitir, porque es la propuesta, pues contar cómo estamos y qué nos pasa, pero para no de un modo ombliguista ni egoísta, sino para empatizar con los demás y para hacer eso una cosa común. Porque nosotras no somos especiales por ser artistas ni por ser actrices. Tenemos los mismos problemas que los carpinteros, que las enfermeras y que los funcionarios. Bueno, yo qué sé, estamos todos ahí en el mismo
paquete.
En el mismo lío este de salir adelante. Y ir a votar no es suficiente. Yo creo que hay que mojarse más y mover el mundo.
Pues sí, porque los que tienen que moverlo no lo hacen. Como van cobrando, no, pues parece que ya les va bien. Esta obra surgió en 2014, lo has comentado, y alguna de estas intervenciones que realizabais o que realizáis en la representación apuntaba que justamente también surge fruto de la crisis. Has comentado que no sois ajenos, ¿no? Aunque quizá el mundo de la interpretación pues siempre está envuelto en cierta aura de glamour, también sufristeis la crisis y por eso también surgió No hay papel.
Claro, surge de ahí, surge del momento difícil que tienen todos los españoles y los europeos, y ya si te hablo de los africanos, ya bueno, esta conversación no acabaría nunca, pero surge, y surge también de nuestra fragilidad, porque vivimos en una, nos dedicamos a una profesión muy inestable, y a eso se une que somos dos mujeres, que no es lo mismo que ser hombres, y encima tenemos 50, 51 años, con lo cual tampoco estamos en un momento de plenitud absoluta de chicas de 20 que empiezan en series de televisión. Entonces eran como demasiados factores unidos que, y había dos opciones: o te dejas abordar por el miedo y la depresión, o tomas las riendas y dices, bueno, pues aquí hay que salir adelante y sacar provecho de las virtudes que uno tiene por haber vivido y por saber y por amar lo que uno quiere hacer. Y de ahí surgió el texto. Sí, 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 exactamente.
Así que, bueno, entre que creo que vuestra relación más allá de los escenarios es buena, pues esto os habrá unido más, ¿no? Además, compartiendo pues problemas diarios ambas, es más fácil creerse y argumentar y defender, ¿no?, el papel en escena.
Sí, bueno, Inés y yo nos conocemos hace un montón de años. Hemos trabajado juntas en producciones preciosas y fantásticas. Hemos estado 3 años trabajando con uno de los maestros a los que más queríamos y queremos, que es Francisco Nieva, en producciones del Centro Dramático Nacional, y por eso decidimos ponernos juntas a la obra. Y entonces, aparte del tema de la interpretación, pues en este momento nos une el tema de la producción, porque hemos decidido sacar adelante una compañía. Y esto es muy bonito, pero también implica, bueno, hacer muchas labores que antes no hacíamos y que no sabíamos hacer, y que hay que hacer un gran esfuerzo por llevarse bien y por quererse, ¿sabes?
Sí, que no siempre es fácil, ¿no?
Claro, 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 porque bueno, hay que respetar al otro, entender que el otro hace unas cosas bien y otras mal, y tú haces unas mal y otras bien, e intentar buscar el punto medio ese de apoyarse, ¿no? Y bueno, pero estamos aprendiendo mucho, sí. Y bueno, esto como en la vida, pues no todos los días son buenos, pero de todo se aprende, y al final salimos al escenario y una de las cosas más bonitas que nos dice la gente, porque casi siempre hacemos un debate después de la función, es que hay muchísima empatía entre nosotras. Nos miramos y se nota que estamos ahí de verdad. No tenemos que hacer que estamos, pues estamos.
Es así.
Sí.
También...
Eso es un privilegio, es un privilegio.
La verdad es que sí, confiar, ¿no? Tener esta complicidad con tu compañera,
claro,
en este caso.
Mirar al otro y saber que está ahí, que te habla de verdad, y tú a él o a ella, y que no tienes que hacer el esfuerzo de que el espectador se crea que hay una relación, porque la relación ya está.
Ya está. Además, suponemos a todo esto ayuda, comentabas la escenografía, ¿no?, también, que ha ido creciendo, de escenarios pequeños a teatros cada vez más grandes, pero realmente es una escenografía también muy íntima, y la luz también...
La escenografía es súper sencilla.
Sí, y la luz, fundamental.
Y lo que más ha crecido es el plano estético de la luz, las proyecciones. Pues afortunadamente tenemos un ciclorama y que nos acompaña, tenemos un iluminador en el equipo que forma ya parte de nuestra familia, José Manuel Guerra, que nos ayuda y un técnico de sonido y de audiovisual, que es Jaime Aroca, que nos apoyan. Y en realidad donde ha crecido el espectáculo es en la luz y en el sonido, en la estética, pero la escenografía es prácticamente lo que llevábamos a las salas pequeñas. Nada, lo metemos en una furgoneta. Son sacos y sacos de papel de periódico que cuando nos para la policía flipan porque dicen, ¿pero esto qué haces?
Aquí tiene que ir algo con Dios, seguro.
¿Esto qué vais a hacer? Porque son como sacos como de basura.
Sí.
Y nuestras tres sillas, nuestras dos mesitas, nada. O sea, es como casi un escenario vacío con un mar de papel. Que fue la opción, o sea, porque queríamos que todo fuera coherente con la propuesta. No podíamos llevar ni un vestuario, ni un maquillaje, ni un escenario, entre comillas, potente ni lujoso. Primero, porque no podíamos, y segundo, porque era incongruente con lo que estábamos contando.
Así que mucha verdad encima del escenario por todos los ámbitos,
bueno,
¿no? Por todas las partes.
Eso se intenta, eso es lo que se intenta. Sí, sí.
Y hemos visto que, bueno, estáis aquí ahora, bueno, estáis este fin de semana en Villarreal, pero realmente estáis girando, ¿no? Por suerte hay gente que apuesta por la cultura, cultura que también te hace pensar que está muy bien divertirse, pero quizá también se puede aportar, ¿no? Este plus para reflexionar sobre la realidad que tenemos muy cerca nuestro.
Bueno, yo creo que en el teatro, como en el cine, como en todo, como en la danza, tiene que haber propuestas de todo tipo. Pues si un viernes quieres ver una comedia estupenda y que tenga calidad y te quieres reír, pues fenomenal. Y otro día puedes ir a ver otra propuesta que te hace más reflexionar o incluso que te puede emocionar. Y bueno, y en No hay papel también hay momentos de complicidad y de risa, pues lo importante es que haya un abanico. Es que si no, sería esto como todo muy plano, ¿no? Sí, y estamos en ello, estamos moviéndolo. Tampoco es que tengamos una gira de esas como las que hacíamos Ángeles y yo cuando éramos jovencitas, que de repente pues te contrataban en una compañía y salías de gira y hacías 20 bolos al mes con una maleta y vivías en hoteles y a lo mejor no volvías a tu casa en 15 días, pero ahora la cosa no es así. Pero no es así ni para nosotros ni para las grandes producciones de producciones privadas como, yo qué sé, como Pentación. Bueno, los teatros nacionales ya no hacen gira directamente, no hay gira, lo cual es una vergüenza porque es un teatro que pagamos todos con nuestros impuestos y no es lógico que una función pagada por todos los españoles solo se vea en Madrid. Pues tendría que ir a los grandes teatros de Barcelona, de Sevilla, de Valencia. Bueno, pues ahora en realidad todos hacemos bolitos y giritas así casi siempre en fines de semana.
Sí.
Y yo creo que cuanto más pequeño, entre comillas, sea la población a la que vas, pues es más importante ir y es mejor porque la gente no tiene posibilidad de a lo mejor de trasladarse a otra ciudad para ir a ver teatro. O sea, ya bastante es que tengas que comprar una entrada de 5 euros o de 12 y luego salir con tu familia, con tu pareja, con tus amigos a tomarte un vinito. O sea, como para que te tengas encima que coger un tren o un autobús. Es que la cultura, la belleza, la poesía, para mí no son lujos, es que son necesidades vitales. Hay que salvarse el alma para poder seguir adelante. Y no sé, son como medicinas psíquicas que a veces son tan importantes como tomarse un paracetamol, de verdad. Y yo creo que por eso debería estar todo más cuidado, no sé. Y el otro día en el debate este que tuvimos de los cinco candidatos, todos hombres, que expusieron ahí sus programas, por decir algo, es que yo creo que no se habló ni medio segundo de cultura. No, es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, chicas, pues esto es lo que hay, pues hay que hay que intentar combatirlo e ir a Villarreal a trabajar.
Trabajar, y vosotras hacéis vuestra pequeña aportación, ¿no? O gran aportación para que esto pueda ir cambiando.
Sí, es pequeñita, pero es lo que tenemos y lo hacemos ahí con toda nuestra alegría. Sí, ojalá vaya gente.
Pues bueno, esperemos, como decís en el vídeo que habéis lanzado hace unas horas en Facebook, una premiada y una dramaturga, pero al final dos personas, ¿no? Decías, no hay papel, hay personas, también te leíamos,
sí,
en alguna...
intentamos también ahí usar el humor, ¿sabes? Sí. Porque no se puede... Mi abuelo, que era escritor, también decía que de todas las cosas importantes o graves o serias había que hablar en broma. De lo serio hay que hablar en broma. Y entonces, bueno, pues también intentamos llegar a la gente así, con esas tonterías locas que lanzamos.
Pues bueno, esperemos que esa locura se contagie para bien, para positivo, y que la gente salga, que seguro que sí, satisfecha de veros este sábado. Así que, Beatriz, no te derrobamos más tiempo.
Venga, oye, pues muchas gracias por tu interés y por tu espacio y por tu escucha. Y un abrazo a todos tus oyentes y oyentas.
Hay que integrar, ¿no? Por aquello de la igualdad. Muchísimas gracias, Beatriz.
Sí.
Y mucha mierda, bueno, como se suele decir en el teatro.
Muchísimas gracias. Chao, un besito. Adiós.
Hasta luego.
Chao.
¿Has fichado?
No.
Pues hazlo ya con la aplicación que nos hemos instalado de SeasonRent.
La ley de control de entradas y salidas de los trabajadores es de cumplimiento obligatorio. De no hacerlo, te expones a sanciones de la inspección. En SeasonRent te ofrecemos la aplicación con la que podrás llevar un control horario desde uno o distintos centros de trabajo. Podrás llevar también un control GPS y un control de incidencias. Además, preparamos informes detallados semanales o mensuales de los fichajes. Déjalo en nuestras manos, nosotros nos encargamos de todo. Visita la web seasonrent.es y contacta con nosotros.
Grúas Tomás. Más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Estàs preparant el teu viatge de final de curs? Fins el 15 de novembre visita l'exposició 100 anys en la memòria per a conèixer la història de Caixa Rural Villarreal i realitza un vídeo sobre l'entitat amb la teua classe. Formaràs part d'un concurs que et permetrà guanyar 1.500 euros. No dubtes, participa en el concurs de vídeos per a escolars de Caixa Rural Villarreal. Podràs emportar-te 1.500 euros per al teu viatge o qualsevol altra experiència. Informa't a www.fundacióCaixaRural.org. Caixa Rural Villarreal, 100 anys amb tu.
Ràdio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
Futbol a Ràdio Villarreal, diumenge a partir de les 11:30 del matí, Mallorca-Villarreal. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Plens de força i d'il·lusió, l'afició està calfant, animant el campió.
Partit patrocinat per Alovagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mater Arbo, Caixa Rural Villarreal, Canem, Canós Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz, Clínica Doctora Encarna Sorribes, Construcciones Plamel, Cristalería Brock, Daswell Auto de Fusserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Grúas Tomás, Hotel Sercotel Plana Park, Hyundai Mobi Corea Castellón, Kaki Moda Joven, Más Móvil, Marzá, Malco Renta Car, McDonald's, Multiópticas, Óptica Villarreal, Pizzería Luquiola, Real Export, Sempre Rapid, Serigrafías Libra, Serteca, Servilim, SeasonRent, Talleres Agripesa, Tecno Villarreal y Tot Descans. Radio Villarreal, amb el Villarreal Club de Fútbol.
La pilota roda.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Estàs a la 92.2 FM.
una 4 minuts, moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant del president de la Diputació, José Martí, que ha rebut el delegat de la Plataforma per la Llengua a la província de Castelló, Manuel Carceller, que ha sol·licitat que la institució active el factor de la llengua en totes les seues polítiques. Carceller considera que l'aprenentatge de València afavorís la igualtat d'oportunitats perquè és un instrument eficaç d'integració social de la població immigrant que ajuda a eliminar algunes estigmatitzacions i a prevenir l'aparició d'actituds xenòfobes i racistes. És, diu, un fet molt que produeix molts bons resultats a tots els àmbits i molt especialment a l'etapa escolar. En un altre ordre de coses, el representant de la Plataforma ha comentat durant l'entrevista amb José Martí que en els últims 25 anys s'ha avançat molt perquè en l'actualitat són moltes les persones capacitades per a parlar en valencià, encara que es dona la paradoxa que continua tenint poc ús social. I ens anem ara a Cabanules, que formarà part de la línia de subvencions del Fons de Cooperació Municipal de la Generalitat Valenciana, al qual s'ha sumat enguany la Diputació Provincial de Castelló amb una dotació de 147.000 euros. Així ho ha comunicat el president de la Diputació de Castelló, José Martí, a l'alcalde de Nules, David García, en una reunió que han mantingut en aquesta jornada d'ahir. De fet, aquesta trobada ha servit perquè l'alcalde de Nules traslladarà al màxim responsable de la institució provincial les necessitats de Nules. En paraules de García, ha estat una trobada satisfactòria perquè se'ns ha escoltat i hi ha voluntat d'atendre les necessitats del municipi. En aquest cas, l'alcalde de Nules diu que, en principi, es tindrà en compte a Nules per a formar part del Fons de Cooperació Municipal amb una quantitat d'aquests 147.000 euros que s'inclouran en els pressupostos de 2020 per a inversions. També s'ha parlat des de l'Ajuntament de Nules per a demanar a la Diputació més inversions per a Mascarell, ja que, assegura García, volen seguir en la restauració d'aquest recinte murallat i també es vol tornar a optar a les subvencions dels fons FEDER o algun altre tipus d'ajuda que permeta dur a terme nous projectes com la creació d'un centre museístic o un passeig al voltant de les muralles. I ens quedem ja a la localitat. La iniciativa dels locals Bonica, Tejemaneja i Pantomima, de les conegudes com a Tasques de Vila-real, es converteixen en zona gastronòmica solidària durant aquest mes. Així doncs, de 7 a 9 de la vesprada i de dijous a dissabte, entre el 7 i el 30 de novembre, els pinxos recolzaran les investigacions mèdiques impulsades per dues associacions de Vila-real, Conquistando Escalones, formada per una família que patís una malaltia rara, genètica i degenerativa, la distròfia muscular de cintures UF, i també s'ajudarà a l'UMME, que reivindica la cura per al síndrome de la distònia mioclònica. I parlem ara del portaveu de l'equip de govern a Vila-real, Javier Serralbo, que ha lamentat l'assetjament al qual l'oposició, en aquest cas es va referir al Partit Popular, amb conveniència també de compromís, sotmet al consistori i a l'alcalde. Serralbo ha fet aquestes declaracions en relació a les denúncies formulades per aquestes dues formacions davant la Junta Electoral de Zona de Castelló, referent a publicacions en el web municipal de diferents notícies relacionades amb activitat municipal o una reunió de la Ronda Sud-Oest celebrada la setmana passada amb la presència del president autonòmic Ximo Puig. En concret, la Junta Electoral ha notificat tres denúncies del Partit Popular, una de les quals recrimina la publicació en un mitjà de comunicació privat d'una notícia referent al pagament d'una multa personal de 300 euros per part de l'alcalde. Altra de les resolucions afecta també al PP i recrimina informacions referides a l'augment de l'IBI, la modificació de l'ordenança d'impost de vehicles o la incorporació dels joves al programa Avalem Joves Plus al consistori. Una altra de les reclamacions signada per Partit Popular i Compromís fa referència a la reunió a peu d'obra de la Ronda Sud-Oest amb la participació del president de la Generalitat, Ximo Puig. En aquest cas, i per la seva part, el Partit Popular ha exigit joc net a l'alcalde i que complisca amb la llei com fa a tothom. Segons la secretària general dels Populars a la localitat d'Orallop, l'única cosa que es demana és que es complisca la llei i no ho diu el PP ni ningú, ho diu la justícia. Insistia Llop, que ha assegurat que saltar-se la llei té un cost. Doncs fins així el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Una 9 minuts, una xicoteta pausa. De seguida continuem a la 92.2. Temps per a parlar de política. En rebem als estudis a la candidata de Més Compromís al Congrés per a província de Castelló, Marta Sorlí.
Fundació Globalis et convida a la gala de lliurament dels Premis Globalis 2019. Divendres 8 de novembre a partir de les 12 del migdia al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. Uns guardons que faran un reconeixement especial al periodista vilarealenc Julián García Candau. Entrada lliure amb inscripció a www.fundacionglobalis.com.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Tus soluciones en rotulación tienen un nombre: Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lona, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en carretera Almazora, nave 47 en Castellón o en el teléfono 964-788424.
Radio Villarreal y el Villarreal Club de Fútbol te invitan a participar en la primera fira solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald's los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Ven y disfruta con tu familia y amigos del bocadillo gigante y la paella monumental. Participa en los talleres, desfiles, música y la gran tómbola solidaria y llévate tu regalo seguro. Primera fira solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald's los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Entrada gratuita. Te esperamos.
Una idea del migdia. Vos trobem bona companyia. Bon dia, Marta Sorlí.
Bon dia. Bona vesprada ja, no?
Quasi, quasi. Bueno, sabem que eres candidata per més compromís al Congrés. Dona, lluitadora.
Feminista.
Pues mira, es comencem per ahí. Ja que me dius això, jo tenia moltes preguntes que fer, però algo que a mi, de veritat, me lleva la son, és, dilluns passat tenim el debat del nacional, tot homens. Brutal. A aquestes altures...
Aplastant, brutal, eh? Sí, sí.
Però el més bo és que esta nit el tenim tot dones.
Efectivament. Bé, jo crec que és una manera com una altra de blanquejar el que realment està passant, que és que en primera línia continuem tenint tot homens, que els partits que tenen opció o que tenen visibilitat, perquè sí que hi ha alguna dona que encapçale les llistes, però els partits que tenen visibilitat continuen sent todos senyoros. Molt a consciència de nomenar-los senyoros. I, de fet, crec que vam veure un debat, efectivament, en el que, de nou, la testosterona, la imposició, les punyades damunt de la taula, la confrontació... Vull dir, tindríem que estar parlant de diàleg, tindríem que estar parlant de quines coses podem ficar-nos d'acord perquè estem en una situació de bloqueig, i del que estem parlant és tot el rato un poquet com els monos als documentals, pegant-se punyades al pit i fent alarde de a veure qui és el més macho. I avui pues, tenim aquesta cara bé, aquest voler blanquejar la situació i donar un espai a les dones, però un espai que al final no és real, perquè al final qui continua encapçalant les llistes són ells. És cert que s'està avançant, és cert, per exemple, a nivell de Castelló, les primeres eleccions que jo m'he presentat era l'única dona que encapçalava una llista, i ara en aquest moment ja hi ha 3 dones més que encapçalen la llista. Per tant, les coses canvien.
Compromís
les coses,
avança.
Efectivament. Nosaltres en aquest moment érem els únics que teníem una dona al capdavant. Tant PSOE com Podemos, com Ciudadanos i el PP... en aquell moment Vox no se presentava, tots encapçalaven dones. Se presentava Esquerra Unida, per cert, la primera vegada que jo em presentava, i també encapçalava un home. Ara no, ara ja veiem com això ha canviat. Però, claro, hem d'anar més enllà. No només les caps de circunscripció, els caps de circunscripció tenen que començar a ser paritaris, sinó que els presidenciables també han de començar a ser paritaris i no fer el debate d'elles i el debate d'ells, sinó el debat conjunt en on hi haguen mirades d'homes i mirades de dones per a construir un estat diferent. I mentre no poguéssim ficar això damunt de la taula, mirades diferents, mentre no poguéssim incloure el 100% de la població en estos debats, pues segurament continuarem en situacions de bloqueig que no ens agraden.
Pues fija't, un periodista que, a més, té molta solera, com és Iñaki Gabilondo, dia que, com us van pegar un tosto impressionant en el debat del dilluns, quizás este de les dones mos trauria del bloqueig, i considerava que les dones són inclús més hàbils a l'hora de pactar. Jo, lo que diu Iñaki Gabilondo, me ho faria també mirar.
A veure, al final el problema que tenim així és que qui continua donant les directrius són ells. Dona igual si nosaltres som més dialogants o no ho som. Dona igual si nosaltres volem aportar una visió diferent a la política o no. Perquè al final qui dona les directrius de partit, qui està dalt de tot de la jerarquia de la majoria de partits, són homes. I per tant, al final, elles acaben assumint els posicionaments polítics del partit i, per tant, dels homes. En això, dit això, si recordem, quan va començar, quan es presentàvem el desembre de 2015, i ara ho està recuperant Ciudadanos, precisament, tenia que ser la legislatura dels pactes d'estat. Teníem que tenir un pacte d'estat per educació, un pacte d'estat per les pensions, un pacte d'estat per la sanitat, un pacte d'estat contra la violència masclista, un pacte d'estat, un pacte d'estat, un pacte d'estat. Inclús s'ha sentit parlar del pacte d'estat hidrogràfic o s'ha sentit parlar del pacte d'estat de les infraestructures. Això era un posicionament d'alguns partits en aquell moment que ara en aquest moment està recuperant Ciudadanos. Però, curiosament, l'únic pacte d'estat que he citat abans ha sigut el liderat per dones, que ha sigut el pacte d'estat contra la violència masclista. Sí. De tots aquests pactes d'estat que se van obrir, l'únic que vam aconseguir engegar i ficar en pràctica i acordar va ser el pacte d'estat que lideràvem les dones. Per tant, sí, ens hem de fer mirar i hem de començar a veure que en aquestes situacions de bloqueig aportar noves mirades, aportar noves maneres de fer és positiu per a la col·lectivitat. I al final, pues, això, vull dir, si arribem el 10 de novembre i tenim la mateixa distribució parlamentària que vam tenir el 28 d'abril, segurament tindrem els mateixos resultats, anar a repetició d'eleccions. Necessitem desbloquejar i per a desbloquejar necessitem recuperar aquest esperit del pacte d'estat contra la violència masclista en el qual vam ficar damunt de la taula totes aquelles coses en les que ens podíem ficar d'acord, totes aquelles coses en les que no ens podíem ficar d'acord, vam apartar les que eren innegociables per a alguns partits i vam començar a parlar d'aquelles que sí podíem arribar a acords i així vam poder aconseguir
el pacte de govern. Era mixte els que ho van decidir, o era d'homes o era de dones?
Bé, al final els líders són homes, és el que parlàvem antes. Vull dir, és que si els que continuen decidint el posicionament són gent que preferís pegar la punyada damunt de la taula, i això no és qüestió només d'homes, dones. És qüestió de caràcter, és qüestió de taranà. Al final, quan parlem de política útil, parlem d'això.
Per això jo te comentava lo de Iñaki, que tindria que fer, de Gabilondo, tindria que fer-se un mirar, perquè el fet de que diga que ara que el debat des dones són capaces de desbloquejar, pues, tampoc me pareix just. Jo pense que hi han homes i dones molt intel·ligents que tindrien que ser capaços de fer un debat on es tingueren els dirigents mixtos, que seria lo més normal del món.
Es tracta de feminitzar la política. De dialogar, d'acordar, d'arribar a acords, de fer política útil. I això, hi ha homes que ho tenen molt interioritzat i hi ha dones que ho tenen molt interioritzat. Vull dir, hem vist, i ficaré d'exemple algú de fora de l'Estat, Angela Merkel, no és el taranà del diàleg ni de l'acord. És una dona amb un lideratge masculí, tradicionalment parlant, però crec que va més enllà. Es tracta de feminitzar en el sentit de dialogar més, d'acordar més, i això hi ha homes que ho tenen interioritzat i hi ha dones que no ho tenen interioritzat.
Pues mira, a col·lació de lo que estàs dient més, sí que és cert, perquè ahir parlava en una líder d'un partit i ella me comentava això, que, bueno, serà un debat de dones, però si posarem damunt de la taula la testosterona que porten, cuidao.
Efectivament, estem, vull dir, I a més, hi ha partits que els seus posicionaments són més impositius i hi ha partits que els seus posicionaments són més dialogants.
Entonces, tu apostes més pues, per feminitzar, és dir, donar-li...
Aprendre tots i totes a deixar un poc de banda la política tradicional de l'escenificació, d'arruar la sella constantment, els polítics i els líders altius que miren per damunt de l'ombra a tots i apostar més per allò que fem la gent en el nostre dia a dia, dialogar, acordar, arribar a consensos, moure el nostre posicionament per a poder avançar simplement.
Pues, tu dona compte, el ministre de Foment en funcions ahir mos apareix en una notícia i mos diu palabres textuals, hay más paro porque hay más confianza para encontrar un empleo.
Ai, senyor. És que estan desnortats, absolutament. Estan desnortats.
Però...
ja m'esparo perquè no s'està fent una bona política d'ocupació, perquè no s'està revertint les reformes laborals, perquè estem... A més, s'està repetint constantment que va a vindre una crisi a la gent, això li dona temor.
Sí, però Marta, jo te pregunto, com pot un ministre eixir i dir ixa burra?
Bueno, el ministre Ábalos no és la primera vegada que el sentim dir burraes. Vull dir, el ministre Ábalos és el mateix que dia que, bueno, lo de les autopistes, sin pagar, bueno, ja lo veremos, per exemple.
Vale.
Vull dir, és un senyor que bé, pues el que parla de mal ara, ixa soberbia, ixa serà el tio que li fa pretendre tenir raó en tot. Pues bé, ja m'esparo, segurament perquè no s'estarà fent del tot bé les coses. A nivell valencià som una autonomia, precisament la secretaria autonòmica liderada per Compromís, l'ocupació ha pujat?
Sí, a nivell nacional és la única comunitat
que al mes d'octubre sí, no ha baixat, no ha...
Bueno, ha sigut una cosa d'aquelles molt...
Mai tenim que ser alarmistes ni mai tenim que ser massa altius en el tema de l'ocupació. Uh-huh. Mentre no tinguéssim un 100% d'ocupació, estem parlant de mals números.
Uh-huh.
Però sí que és cert que n'hi ha que tindre clar que quan se gestiona realment per a tindre ocupació de qualitat, quan se gestiona realment per a augmentar aquests llocs de treball, doncs sí que n'hi ha resultats a vegades més grans, a vegades més modestos, però que el mes d'octubre a nivell estatal els valencians i valencianes siguéssim els únics que no augmentem aquestes llistes d'atur, doncs ja és
una bona notícia
per als valencians i valencianes que al final hem estat massa temps en números rojos.
A col·lació de lo que mos ha dit el ministre, avui un altre titular, les dones espanyoles treballen des d'avui dijous gratis. Els sindicats denuncien que les dones segueixen cobrant menys que els homes. I les empreses s'ahorren un total de 55 dies en sous de treballadores fins al 31 de desembre. O sigui, 55 dies s'ahorraran en sous en els sous de les dones.
Efectivament.
A veure, això... jo és que a mi pareix increïble. És dir, així, que som la majoria dones en la ràdio, per casualitat, tampoc ha sigut premeditat, no tenim ninguna diferència. És que jo no sé si és diferència. Explica-me, Marta, jo és que me perd.
Bé, l'escletxa salarial en moltes ocasions té a veure en els complements, més que en el sou. Uh-huh. El sou, evidentment, per llei no pot ser diferent, però se complementa més als homes que a les dones. De fet, se penalitza les dones per criança, per mil motius, que al final el que fan és sustentar la vida, que no deurien de penalitzar, perquè...
Perquè com se pare la fàbrica...
Efectivament, com se pare la fàbrica, bé, però és que si no hi ha xiquets no hi haurà obrerets el dia de demà per a poder mantenir aquesta fàbrica. Per tant, deuríem de ficar en valor també les tasques de cura i d'atenció que ara no s'estan ficant en valor. Però, a més, hem de tenir en compte esta situació de bloqueig fa que no haguéssim pogut engegar una llei per a lluitar contra l'escletxa salarial, que no s'hagi pogut, per exemple, parlar dels permisos de paternitat i maternitat igualitaris, intransferibles i ampliats, perquè els xiquets en 16 setmanes no estan preparats per a estar fora de l'entorn familiar. I aquestes coses eren les que teníem damunt de la taula. Aquestes coses eren les que teníem damunt de la taula quan el Partit Socialista va decidir avançar les eleccions i va decidir no pactar un nou govern i no i mantindre l'estat en bloqueig. Per tant, és una situació totalment marciana. No podem continuar
pues
tenint a la gent bloquejada i tenint a la gent en aquestes situacions per interessos partidistes.
Parlant de bloqueig, perquè a més me ve a col·lació de lo que m'estàs dient i me va molt bé, Errejón, el líder de Más País, que recordem que sí té un acord amb vosaltres, no vos va obligar mai a canviar ni més compromís? Ni...
No.
És cert.
És cert. Mai, absolutament mai ens ha modificat res. És una coalició que ens mira amb els ulls en Madrid i jo estic molt orgullosa d'això. Per primera vegada hi ha una força política que, a més d'apostar per diàleg, l'implemente a la interna. Nosaltres treballem amb Madrid, amb les circunscripcions d'Andalusia on se presenta Más País, de tu a tu, en igualtat de condicions. Ningú de Madrid ens mane que hem de fer els valencians i valencianes, ni al revés.
N'hi ha un comentari que se m'ha fet a mi directament, on m'han dit que n'hi ha gent de Compromís un poc molesta, i per una altra banda, jo he parlat amb tu, prenem un cafè i tu m'has dit que ell no s'haurà presentat si no haurà arribat a un acord amb vosaltres i en la comunitat.
Efectivament. Vull dir, efectivament, nosaltres, tant ell com nosaltres, tenia clar, així com altres en altres moments no ho van fer-ho, ell tenia clar que així la força política progressista, de diàleg, de consens, qui representem els ideals que ell volia ficar damunt de la taula en esta repetició d'eleccions, érem Compromís. Per tant, n'hi havia que sumar. N'hi havia que sumar, i Compromís també ho teníem clar, que n'hi havia que sumar i n'hi havia que donar un vot d'esperança per a que la gent al final poguera transformar esta decepció que hem tingut els últims mesos en un vot d'il·lusió, en poder votar algo diferent que sí que puga desbloquejar esta situació i que puga ser un interlocutor nou per a poder donar-li viabilitat al govern de l'Estat.
Veuràs, jo que seguís pues, a tots els polítics perquè és normal, veig que Rejón li posa moltes ganes i té molta il·lusió i considera, a més, que serà capaç d'unir a Pablo Sánchez, a Pedro Sánchez...
Pedro, claro, Pablo, Pablo,
és que
Pedro.
Ho havia unit, jo mateix ho havia unit, a Pedro i a Pablo, ¿vale? Que ell serà capaç d'unir-lo. És més, diu, paraules d'ella, ell diu que si no arriben a un acuerdo, que no cobren. Hasta que no arriben a un acuerdo, que no cobre ningú.
Perfecte.
És com allò de tanquem-nos en una habitació i vamos, ni pa beure ni pa menjar. No eixim hasta que no arribem a un acord. Ho ha dit una miqueta més, o sea, el seu idioma, i ha dit
en castellà, no cobrem, segurament.
Que no se cobre. No, parla molt bé. O sea,
parla perfectament el valencià.
He vist vídeos quan ha vingut este cap de setmana, que a més ha fet un bon recorregut. Parla molt bé, eh?
Sí, de fet va fer absolutament tots els actes en València. Íntegrament en València. Que això també és d'agrair a algú que ve de Madrid, home, que aprenga la nostra llengua.
Ell té la gent, pues, sense voler, quan un que ve de fora parla el teu idioma, ja li toca la fibra sensible.
Bueno, dona-hi no una proximitat, hombre, i un reconeixement, hombre, important.
Tablas tiene. Rejón, tablas tiene. Entonces, ell aposta per això. Ell diu que el candidat de Más País aboga por congelar los sueldos porque así veríamos que los cálculos de partido dejan paso a una mayor generosidad.
Efectivament, i no només proposa això, sinó que a més proposa que si ens veiéssim abocats a noves eleccions, tinguéssim que, de fet, ell s'ha oferit i ell ho ha dit, que ell personalment se retiraria. Si els interlocutors no valen per arribar a acords, doncs tindrem que canviar els interlocutors. I efectivament jo estic totalment d'acord, mentre mantinguéssim un sistema en el que no hi haga cap tipus de conseqüència per a qui no arribi a acords, doncs segurament ens podem trobar en una situació de bloqueig i en gent que negue la pluralitat parlamentària que des de 2015 tenim a totes les institucions de l'Estat, perquè és que també a nivell autonòmic o a nivell municipal, per exemple, a nivell autonòmic, Compromís hem pogut ficar d'acord al Partit Socialista i a Podemos. Per què no ho podem fer a l'Estat? Doncs precisament per això ens fa falta aquesta força per a poder ser-hi en acció unió i per a poder garantir un govern, però a més garantir generositat per part de tots.
Fija't, al final la Junta Electoral... recordeu aquells pamfletos del 10N contigo no contéis conmigo, on se veia la cara de Pedro Sánchez i de Pablo Iglesias, i on se van penjar cartells i van hi haure molta
puntada
en Facebook
a l'abstenció.
Pues Más País solicitó el cese inmediato de la misma, así como que la Junta Electoral impulsara el inicio de un procedimiento penal contra los responsables de esa campaña, entre los que se encuentran uno de los colaboradores de uno de los principales gurús a sueldo
del Partit Popular.
Del Partido Popular.
És una absoluta vergonya que basen la seva campanya...
Però és que la Junta Electoral ho ha desestimat?
Bueno, la Junta Electoral ha desestimat el procés penal, però sí que ha dit que se tenia que retirar la campanya, que no se podia utilitzar... bueno, que una campanya electoral té que ser per a demanar el vot i no per a, per a, anar en, per a demanar el no vot.
El no vot?
El no vot. És que el, lo greu de tot això és que el Partit Popular està fent una campanya per a dir-li a l'esquerra «Para que jo gane, no votes». I això ho hem d'elegir els progressistes d'una manera molt clara. El 10 de novembre cal anar a votar. Per què? Perquè quan els progressistes ixim a votar, quan els progressistes ixim a votar, els números donen. I podem guanyar a la dreta. Perquè som més. Perquè tenim més propostes. Per tant, el 10 de novembre cal anar a votar. I és un clar exemple que el Partit Popular intenta desmobilitzar els votants progressistes per a poder... guanyar en representació en el que li beneficie la llei d'ONT. Per tant, cal anar a votar i cal anar a votar allò que creem que farà el que nosaltres volem, que desbloquejarà la situació, que donarà comunicació, que donarà acord i diàleg, que està fent propostes al final, comprometent-se inclús, comprometent els sous inclús per a garantir aquest acord. Vull dir, n'hi ha que ixir a votar, és importantíssim ixir a votar i, a més, és importantíssim plantejar-nos qui garantirà que no anem a terceres eleccions. Ells,
perquè si parlem del vot útil, pues, si un vot útil és votar a algú que d'alguna manera garantitza que si no arriba un acuerdo no cobra...
Efectivament, el vot útil... No sé. Jo crec que el tema del vot útil és algo que ve de molt atrás i que podia tindre inclús un sentit en èpoques de majories absolutes, perquè el vot a un o el vot a un altre podia donar-li la majoria absoluta i, per tant, tenia un sentit. Però ara mateix, en un escenari de pluralitat, en un escenari en què hi ha set partits polítics que tenen una... que poden tenir una representació i que poden ser fonamentals, inclús més, els partits territorials, vull dir, que poden tenir un paper fonamental, el vot útil és el que te representa i el que assegura que l'endemà d'haver-lo votat no t'arrepentiràs. El que t'assegura que l'11 de novembre se ficarà a treballar per un govern. Per un govern de les característiques que tu vols, en el nostre cas per un govern progressista. El que t'assegura això és el verdader vot útil perquè tenim parlaments plurals i perquè tenim que gestionar la pluralitat i ser respectuosos en el vot. I això és realment l'únic vot útil, el que realment fique els teus interessos al centre i garantís que puga hi haure un acord, garantís que puga hi haure una governabilitat i garantís que no pugues anar, que no tingues que anar a terceres eleccions, en este cas, que seria un absolut desgavell.
Sí, perquè Baldoví, jo havia sentit, havia vist varios tuits i com que s'havia quedat un poc dient, jolín, a este pas anem a terceres eleccions.
És que el debat de l'altre dia va ser vergonyós. La confrontació, l'absolut... No se va parlar d'acord, no se va parlar d'aquelles coses que ens unien que dia abans. Se va parlar de retrets, de tot el que hem fet mal. Això ja ens ha portat en aquesta situació que ningú volíem. Canviem les maneres de fer. Canviem els interlocutors i aconseguim que comencéssim a parlar d'acords, que comencéssim a parlar d'aquelles dos, tres, quatre coses en què sí que ens podem ficar d'acord i que podem fer engegar un govern progressista. Recuperar drets laborals, garantir el dret a la vivenda, garantir les ajudes socials, canviar el sistema de finançament valencià. Si és que en això en campanya estem tots d'acord, doncs parlem d'aixòs punts que sí que estem d'acord i engeguem un govern plural que realment pugui garantir aquests acords i deixem fora aquelles coses que ens confronten. Si comencem a parlar del que ens confronte, l'únic que farem és tirar-nos els trastos al cap.
No, torna el bloqueig i poc més.
Efectivament, que és el que passa quan tu vols anar a sopar amb els teus amics d'aquest restaurant i l'altre vol anar a un altre, per exemple, tu vols asiàtic i l'altre vol hamburgueseria. Doncs podeu discutir tot el dia o podeu buscar...
Però vos quedareu sense sopar, eh?
Un bufet lliure, per exemple.
Però veus, busquem el bufet lliure o mos quedem sense sopar.
Sí, busquem el bufet
lliure. Però veuràs, és quan allò de, pues mira, no cobrem. I entonces diuen, no, anem a posar-nos d'acord perquè hem de cobrar.
Però és que no poden pagar les conseqüències de la irresponsabilitat que han tingut els líders polítics actuals, dels egos i els vetos que s'han interposat constantment la ciutadania.
Marta, pues ahí tens el micro i di-li a la gent per què ha de votar Compromís el diumenge.
Per què? Perquè portem massa temps de bloqueig. Perquè portem massa temps, a més, sense sentir la veu dels pobles de Castelló a Madrid i sense reivindicar les nostres necessitats. Portem massa temps sense govern. Entonces necessitem ficar en marxa un govern. I per a que passen coses diferents, necessitem prendre decisions diferents. El 28 d'abril, 44.748 persones van confiar en Compromís per a ser el pont de comunicació a nivell València, per a garantir la governabilitat. Doncs ara toca que aquestes mateixes persones confien en Compromís per a ser el pont de comunicació a nivell estatal i garantir la governabilitat. És importantíssim que anem a votar, és importantíssim que garantim que li plantem cara als vetos, als egos, als interessos partidistes, inclús al feixisme a la província de Castelló, i que de veres prenem decisions diferents i votem diferent per a poder arribar a acords, que triem diàleg, que triem política útil i que triem afavorir la governabilitat. I això, els únics que hem dit clarament que ho anem a fer i que, a més, tenim l'esperança, l'experiència d'haver-ho fet ja, som Més Compromís.
Marta, quasi que m'has convençut, eh?
Espero que sí.
Moltes gràcies, que vagi molt bé el diumenge i després tornarem a parlar, segurament sí.
Sí, espero que sí. Moltes gràcies a vosaltres i bona sort en els dies que vos queden, que per a vosaltres també són intensos.
Moltes gràcies i continuem en Ràdio Vila-real i en Protagonistes.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
La España Viva está haciendo historia con Vox. Acompáñanos en la defensa de España. Vota Vox. Vota Vox. El 10 de noviembre tienes la oportunidad de cambiar las cosas. Vota Vox. España. 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 Siempre. Siempre.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto Colegio Pascual Nacher. Ven ahora y te informaremos sobre el menú especial para Santa Catalina. Y no dejes pasar la ocasión, reserva ya tus comidas de empresa en Taberna de Milagros 2.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Com cada setmana anem a repassar actualitat a Benicàssim, però també a la Diputació amb la regidora i diputada de Ciutadans, Cristina Fernández. Cristina, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Molt bé, un plaer parlar una setmana més. En aquest cas, si li sembla, anem amb una situació que té vostè o a la qual s'enfronta també Benicàssim, però tenim a Vila-real, a Castelló, les tasques. També suposem ahir, es coneix, no?, que n'hi ha molts carrers que tenen moltíssima activitat, especialment els mesos d'estiu, i també estan treballant per a intentar que es pugui conjugar aquesta activitat econòmica i el descans dels veïns.
Sí, la veritat és que el que volem és trobar alguna solució per a això, no?, per a compatibilitzar o per a, al final, tindre un equilibri entre, pues, la gent que viu a Benicàssim, els veïns, i la gent que ve de fora a passar una miqueta al cap de setmana o una miqueta d'oci. Sí que és veritat que ara ha canviat molt el model. A Benicàssim se fa molt de tardeo, ja no se queda la gent fins les 6 del matí com antes, i així al centre del que és el municipi, pues la veritat que les tasques estan tenint molt bona acceptació, i a més els locals són uns locals en un índex de gastronomia prou elevat, estem donant molt bon servei, i la gent està molt contenta, no volem perdre això. També entenem pues, que el veí té que descansar i estem buscant solucions per a que se pugui compaginar les dues accions, no? Estem mirant pues, uns toldos per una part que se fiquen, que reduixen el soroll amb un sensor quan te passes d'uns decibelis que són els que marquen la normativa, i més coses. Estem mirant totes les solucions que puguem fer-se efectives així a Benicàssim. Uh-huh. Per altra banda, també volem estudiar la possibilitat de que se tanque una part del carrer Sant Tomàs, que és el carrer, la via central del municipi, és cap de setmana i en estiu, precisament per a rebaixar també el nivell de soroll del tràfic, no? El trànsit rodat. Bueno, estem buscant, com te dic, solucions que no siguin massa dràstiques ni per a una part ni per a l'altra, perquè considerem que poden conviure les dues formes de passar l'estiu, no?
Uh-huh. No sabem en aquesta zona, no, que té també la declaració ZAS, si ha arribat algun tipus de procediment judicial a aquest respecte, no, ja que sabem que, per exemple, Castelló està immers i així la localitat prompte també entrarà en aquesta via.
Uh-huh. Nosaltres, de moment, no. De moment estem adelantant-nos, avançant una miqueta pues, les qüestions que se puguen... que sigui el devenir del futur, no? I sí que és veritat que tot en un pensament de millora i de benestar de la gent d'ací i de la gent que es visite.
Uh-huh. Així que aquest és un dels temes que tenen a hores d'ara entre mans, però com comentàvem i insistim totes les setmanes, vostè també és diputada provincial i aquesta setmana s'ha colat en els debats, es colen moltes tertúlies, en molts temes. També va saltar dins de la Diputació el tema Catalunya. Què va passar, diputada?
Pues nosaltres el que volíem era recolzar una miqueta tota l'acció i tota la tasca que està fent les forces de seguretat de l'Estat. I el que vam proposar va ser una declaració institucional, pues això, de reconeixement a tota aquesta tasca que realitzen. El Partit Popular també va presentar la seva moció, una declaració institucional només en un punt, però nosaltres pensàvem que teníem que anar una miqueta més enllà i fer un cridament públic, no? a l'ordre en Catalunya, sobretot per respecte a les lleis, no? i a compliment de les resolucions judicials. Crec que també, per altra banda, Compromís i el Partit Socialista crec que ha presentat una altra moció. La idea és que se fundiren totes en una, perquè al final pues això, el que volem és recolzar aquesta tasca i també a la ciutadania catalana que està patint pues, totes aquestes incidències. No? Uh-huh. I pareix que, bueno, en principi, no se veu que arribarem a un acord. Crec que cada un així tindrà que debatre i tindrà que dir el que pense d'aquest tema. I nosaltres sí que ho hem completat una miqueta perquè pensàvem que no només una declaració pues, recolzant aquesta tasca, sinó una miqueta més enllà, no? per condemnar també les actuacions violentes en contra de les llibertats públiques i també de la seguretat, com t'he dit, dels ciutadans de Catalunya i els atacs, no? que han patit per part de les forces separatistes a les forces i cossos de seguretat de l'Estat i, a més, organismes de l'Estat, tant central com autonòmic i a qualsevol ciutadà. I expressament la vulneració també de la llibertat d'expressió.
Uh-huh. I no saben la gent que escolta, diga, pues ara s'ha colat, no? Catalunya es cola en molts debats. Per què no també la Diputació escola aquest tema sobre Catalunya, no? En ajuntaments també passa, no, que de vegades colen coses que igual no depenen d'aquesta institució, però per què també consideren, no, que era necessari o important que aquest tema es debatirà en la entitat provincial?
En principi nosaltres el vam presentar per a no debatre, simplement per a aconseguir que, no? Que se fer, sí, que se fer una declaració institucional per tots els partits condemnant totes aquestes actuacions violentes. Però, bueno, pareix que sí que se debatrà i que cada un pues, ficarà damunt de la taula la seva opinió i en fi, i es retractarem també tots una miqueta.
Uh-huh. A veure com queda aquest tema. Comentàvem, és un dels temes estrella, no?, aquests dies, també de cara a les eleccions del 10N, tot i que vostè no concorre, no?, diguem, en aquests primers jocs d'Eixida, però com viu també aquesta convocatòria d'eleccions generals?
Doncs amb molta, la veritat, estem ja acabant, tenim ganes perquè ha sigut una setmana una miqueta, pues, la veritat que hem treballat molt, sí. Estem fent actes per tot arreu, per tota la província. Ahir vam estar, per exemple, a Vila-real, uh-huh, una carpa informativa també, i la veritat és que el que desitgem és que per fi és que un govern a Espanya que li doni l'estabilitat que toca i que la gent pugui treballar i viure normalment i que s'acaben aquests dies, entre cometes, d'agonia, perquè pensem que ja la gent està molt farta i hem d'arribar a un acord, siga com siga.
No sabem si fan molt de cas, o en el seu cas fa molt de cas, no fa molt de cas a les enquestes, perquè, clar, el veí d'aquestes forquetes, no, d'aquestes horquilles, és molt gran, n'hi ha que dona a Ciutadans, n'hi ha que no dona a la província de Castelló. Vostè és més de les que confia en les eleccions, fa cas a les enquestes, no en fa?
Bueno, la enquesta al final es una foto fija. Yo pensé que sí que te puedo donar la tendencia, pero concretar els números com fan les enquestes, a mi me pareix una miqueta arriscat. Jo no faig molt de cas. Sí que és veritat que a nosaltres, quan ens donen normalment una baixa, al final no ha sigut la baixa de lo que hi en les enquestes, no? No ha sigut tan forta. Jo crec que no hi serem tan mal parats i veurem el diumenge. Estem tots també esperant aquest dia, ja t'he dit, per al dilluns ja, sigue lo que sigue, començar a, per lo menos, a formar un govern.
Confia en que es forme un govern després del 10N o considera que podem tornar a passar per les urnes d'ací uns mesos?
No, això seria intolerable. Jo pense que ens hem de ficar d'acord, que se tanquen els líders dins d'una habitació, les hores que facin pantalla.
Que no cal que vegin la llum, no?
I que hi hagi en un acord que jo crec que al final és possible. Uh-huh. És possible i no tenim que donar aquest exemple de desgovern i d'inestabilitat al país.
Uh-huh. Doncs esperem que així siga. Siga com siga, però que es desbloqueixi aquesta situació a l'Estat. Ahí sí que Cristina Fernández, com cada setmana, moltes gràcies per atendre la nostra cridada i parlem d'ací uns dies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Real, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
Que yo no quiero ser hija única.
Si no paras de pagar el IRPF...
¡El IVA!
¡El IBI! ¿Cómo vas a pagar mis clases de natación?
Mamá, en serio, que eres autónoma.
Así que venga, en marcha.
El próximo 10 de noviembre vamos a votar. ¡Vamos, ciudadanos!
Els dies 19 i 20 de novembre les pimes de la comunitat tenen una cita amb la quarta edició del Congrés Go Global a Fira València. Impuls i assessorament de la mà de les cambres de comerç de la comunitat, i base internacional i ISEX Espanya. Conferències i reunions amb més de 30 compradors internacionals. Accedís a la web www.goglobal.com i dona el pas definitiu cap a la internacionalització.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Una setmana més anem a conèixer aquesta tasca que es du a terme des de la Generalitat Valenciana per tal de donar un pas cap al món i ajudar a les empreses en aquesta tasca de fer-se internacionals. Per tal de conèixer tota aquesta tasca i en concret avui un congrés, tenim a l'altra banda del fil telefònica la directora general d'Internacionalització, Maria Dolores. Mari Parra, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs crec que ja ho vam parlar l'any passat, però torna d'ací uns dies una nova edició, crec que ja la quarta del Congrés Go Global, una també d'aquestes ferramentes per ajudar a les empreses valencianes a fer-se internacionals.
Així és, el dia 19 i 20 de novembre a Fira València tindrem la quarta edició del Congrés Go Global, que volem que sigui aquest referent anual, no?, per a la internacionalització de les empreses valencianes. Com, bueno, avui m'encantaria contar-vos una miqueta de què va perquè les empreses se puguin inscriure ja, per a que no facin tard. Perquè en aquest congrés no és només que quan escoltem congrés, no?, soni com si fos formació, no?, que anem a escoltar xerrades o seminaris, sinó que també hi ha una part molt important de negoci. I per a que no se'ls faci tard i se puguin inscriure ràpid, doncs una de les parts és que vindran 30 compradors internacionals i en els quals podran tindre reunions individuals i ser reunions B2B, on podran presentar les empreses valencianes els seus catàlegs i els seus productes i veure si podem fer negocis en aquestes empreses que hem tingut l'ocasió de convidar. I per això jo dic que avui és una ocasió molt, molt especial per a poder ja avisar a les empreses que ja està la inscripció oberta i que se puguen anar inscrivint al congrés.
Així doncs, un congrés que en aquesta quarta edició, quins objectius es marca?
Doncs sempre ens marquem el mateix objectiu. Per una banda, tractar totes les ferramentes que una empresa pot necessitar per a, una, iniciar-se en la internacionalització, consolidar els seus mercats o diversificar-los. Per això el que fem és, en dos dies de molt intensos, tenim, per una part, seminaris, xerrades, formació, etc., per a les empreses que vulguin participar i una cosa important és que estan sectorialitzades, perquè en les darreres edicions, ja l'any passat ho vam fer com aquest, al principi ho feien pues, formació generalista, no?, però van detectar doncs, que a lo millor n'hi havia sectors que necessitaven una formació més específica o parlar de certificacions en la internacionalització que només afectaven als béns industrials, per exemple, o, per exemple, la part cultural i creativa, no?, que té unes necessitats molt diferents a lo que pot tindre les sabates o el calcer o el tauler. Aleshores, jo crec que és important destacar a les empreses que s'estiguen escoltant i també als autònoms, vull dir, que això és per a totes les mires d'empresa, que quan accedis a la web van a veure que la formació està com sectorialitzada. Per què? Perquè dins del congrés hi ha espais sectorials i a les quals tu pots assistir. Pues mira, me'n vaig a la jornada que s'està fent en l'espai Habitat perquè m'interessa, o me puc anar a la jornada que s'està fent en l'espai Empreses Culturals i Creatives, o me'n vaig a l'espai Tecnologia i Salut, perquè en cada un d'aquests espais estaran fent coses diferents. No n'hi ha problema de sonorització, perquè n'hi haurà com uns pinganillos, com quan vas a veure el museu. Vull dir que tu pots estar en una sala i no t'afectarà el que estiga passant a la sala del costat, encara que són espais oberts per a que les empreses puguin fer networking d'una forma més atractiva. Però, bueno, per una part, tenim aquesta formació sectorialitzada que estarà passant contínuament durant aquests dos dies i després tenim tres ponències que el que volen és sensibilitzar de temes molt importants que estan passant ara i que afecten tant a la competitivitat de les empreses com després per a la seva internacionalització. Per exemple, el dia 19, el primer dia després de la inauguració, tindrem a Carme Artiagas, que és una experta en Big Data i que la veritat és que és una comunicadora increïble, que aquesta hora i mitja que tindrem de 12 a 1 i mitja ens farà sacsejar-nos i dir, jolín, això no ho estava pensant, no? I és que es farà veure que la importància del Big Data i nous paradigmes per a la internacionalització, perquè també es fa veure que el mateix dato pot convertir-se en un negoci per a la nostra empresa. Llavors, jo crec que és molt important que les empreses vinguin i que escolten nous horitzons que a lo millor fins ara no s'havien plantejat. Després de vesprada, després de dinar a les 3 i mitja, de 3 i mitja a 5, i ese mateix primer dia, el dia de 9, tindrem a Rafael de Jorge, que és CEO de GrowTour i que ens parlarà també de The Big Hack i que tots són així a molt estrives. És a dir, són jornades de moltíssima novetat. Sí. Exacte. I que el que vol fer és contar-nos les estratègies de les grans multinacionals, de com estan utilitzant els datos per a poder prendre decisions en cap a on volem internacionalitzar-nos. I després, el dia següent, el dia 20 de novembre, tindrem a Miguel Ángel Ballesteros, que ell ja ha vingut en alguna cosa més així al nostre territori, però jo crec que és molt important que parlem de la geoestratègia, no? De quin és l'escenari internacional actual, de cap a on anem, i aquesta persona és una experta, està de director del Departament de Seguretat Nacional del Gabinet de Presidència del Govern. Jo crec que ens donarà aquesta visió de, bueno, com està el món i cap a on anem, no? Que també és important quan una empresa decidís si fa una inversió o no, pues tot el món té por, no? Si a les notícies estan escoltant proteccionisme, crisis en no sé on, pues bueno, el que ens doni uns indicadors per a veure cap a on tenim que diversificar els nostres mercats internacionals. I a banda d'aquestes jornadetes també tindrem tota la part de l'Espai Europa, dels fons europeus, de com les empreses poden accedir a participar dels fons europeus, també de totes les entitats de finançament que vindran a parlar de coses que tenen que veure els mitjans de pagament internacionals i com podem recolzar-nos en totes aquestes empreses col·laboradores. I per últim, ja insistir, no? Que per una part tenim la formació, però després tenim tot l'espai de networking. Networking amb la red exterior de l'IOACE, que com sabeu donem resposta en 35 mercats. Vindrà tota la xarxa exterior, els hem portat, estaran assentats, les empreses s'inscriuen i tanquen una data, una hora, o sigui, no tenen que estar esperant. Ells venen i diuen, no? Jo a les 10 sé que me reunisc en Xile, que a les 11 tinc reunió en l'antena de Londres, i que van a parlar d'aspectes del meu producte té cabuda en este mercat. Tu què penses? Mira, jo estic fent això. Tu coneixes ja algun competidor, que és el que podem fer per a vendre en este mercat, i és un primer contacte per a poder fer un pla de negoci en aquest mercat. A banda de la xarxa exterior de l'IBAC, enguany hem aconseguit, i de veritat agraïm, a que l'ICEX també pugui connectar amb nosaltres des de mercats que la Generalitat avui no està encara present. Sí. Exacte. I també es donarà servei de 4 o 5 antenes que nosaltres no tenim representació.
En aquest cas crec que és videoconferència, no? Ja que no estarà ni situ.
Sí, perquè, bueno, és veritat que les agendes dels consejeros i consejeras són les que són, i després que fer-los vindre a lo millor des d'Emiratos o des d'Aràbia pues costa molt, i per això està la connectivitat a través d'internet, sí. I que així n'emitem menys CO2 també. Jo crec que és important que si tenim l'opció que
hem d'aprofitar la tecnologia.
Exacte. I una de la part més important, que és en el que he començat avui el programa, és recordar que portem a 30 compradors internacionals de tots els sectors. Vull dir que no se pense que és només per a agricultura o productes que sempre tenim tots en la ment, no? Calcer, joguet, etc., sinó que n'hi ha per a empreses de videojoc, empreses de serveis TIC, empreses culturals... I aprofitar que estan així per allà tancar una reunió amb ells, les empreses que s'estiguen escoltant, és gratuït, tot el que estic dient és de forma gratuïta, i que es puguen preparar aquestes reunions per veure si poden vendre i aquestes empreses estan interessades en comprar el producte que puguen estar oferint. Per a conèixer quines són les empreses que van a estar presents aquests 2 dies, és molt senzill, heu de ficar congresoglobal.com, anar a inscripció, inscriure's com a empresa, i a partir d'ahí demanar la seva cita en aquests compradors, en la red exterior o apuntar-se a les jornades.
En les edicions anteriors, directora, quina ha estat la resposta dels participants? Perquè veiem les xifres, no? Només del 2018, i la veritat és que, clar, ha comentat vostè, són molt intenses i aquestes xifres ho reflecteixen, però en quina sensació se'n va la gent que va a casa o que va als seus negocis després?
Pues la veritat que després sempre passem una enquesta per veure quina ha sigut la valoració i per a millorar, perquè hem de dependre, no? de les coses que podem millorar i adaptar-les per a l'any següent. L'any passat va ser una de les millors edicions que vam tindre. La gent va quedar molt contenta per les trobades en compradors internacionals i també van quedar contentes en els espais sectorials, que eren les 2 novetats que van ficar l'any passat, i aquests espais sectorials per a formació específica i portar a compradors, I com a novetat, bueno, una de les suggerències va ser que no s'escoltava bé dins dels espais sectorials, uh-huh, perquè s'escoltava el que estava passant a la sala del costat, i per això vos ha dit que enguany hem millorat, per això que se critique i facin crítiques constructives està bé perquè ens permet millorar. Uh-huh. I enguany el que hem fet és ficar pues, la tecnologia al nostre servei, no? I és que ficarem que quan el ponent estiga parlant, les empreses que estiguin escoltant porten un pinganillo d'estos de com quan vas a fer una visita, sí, guiada a un museu, per a que no interferisca en el que està passant en les sales del costat. Així que jo crec que enguany serà una edició encara millor que la de l'any passat. A veure, bueno, ara per ara portem quasi 400 inscrits, uh-huh, i van començar ahir les inscripcions, vull dir que estem molt contents i esperem, uh-huh, que pugem dins els 1.500, i convidar també als estudiants que s'estiguen escoltant, perquè jo crec que no només les empreses, sinó després les futures persones que se van a dedicar a treballar en les empreses per a la internacionalització, és un espai per a connectar i per a estar al dia de formació que està vinculada a aquest servei de la internacionalització. Així que, com veieu, no només està, no és una cosa tancada, sinó que qualsevol persona que estigui interessada per inscriure's de forma gratuïta i vindre el dia de 9 i 20 de novembre a Fira València.
Uh-huh. Així que una oportunitat de més, una oportunitat de luxe de donar aquest pas, ja que és molt important. Sempre ho defensa vostè, però per què considera que una empresa del territori valencià ha de donar aquest pas i obrir-se al món?
Sí, jo crec que és important que les empreses han de veure una miqueta més enllà del que estan fent a nivell local, perquè al final tu estàs produint i estàs generant algo que a lo millor té cabuda en un altre mercat interessant i no ho saps. Entonces, uh-huh, jo crec que és una oportunitat el vindre, reunir-se en dos o tres persones que te puguen assessorar i descobrir noves oportunitats que te faran créixer i bueno, generar ocupació i benestar al nostre territori. Així, uh-huh, que jo crec que en dos dies, en un cost molt reduït de temps i de cost econòmic, podem fer, i d'ací també agrair a les altres dues entitats que col·laboren en la Generalitat i en la Conselleria d'Economia per possible este congrés, que estan ICEX, com les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana, doncs que això siga possible i que les empreses se puguen beneficiar de tot això en un cost molt reduït, tant de temps com d'econòmic.
Insistir, no?, també en aquest web, si qualsevol té algun dubte, perquè és molta la informació que ha donat, i també n'hi ha més dades, congresoglobal.com, i ahir està tota aquesta informació que ens ha comentat i alguna que altra coseta més.
Exacte, que, uh-huh, consulte, que se dediquen una estoneta a revisar tota la programació, d'aquestes jornades sectorials, de les conferències plenàries, convide a que seleccionen el nom dels ponents i que després el busquen en YouTube per a que vegin realment de què és el que estem dient, uh-huh, perquè a lo millor un nom i un titular d'una conferència no diu res, però jo crec que està
acció,
bé que
no?
Se busque en vídeos d'altres edicions, uh-huh, en altres llocs, i veuran la importància de aquestes ponències, que segur que els agradarà moltíssim. Uh-huh.
Doncs esperem que així siga, que siga molta la gent que s'inscriga, que estigui interessada i que puguen millorar aquestes dades de l'edició del 2019, 2018. Perdó. Doncs, directora, moltíssimes gràcies, com sempre, per apropar-nos a aquesta tasca que duen a terme, i parlem en uns dies.
A vosaltres, moltíssimes gràcies, com sempre.
Dos i dos, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.